Dijous. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Actualitzam notícies a l'informatiu vespre de l'ETSET.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
Són moltes les situacions en què les assegurances juguen el seu paper a la vida quotidiana, des d'una catàstrofe natural o un accident de circulació fins a la celebració d'un esdeveniment esportiu o musical. Avui volem parlar, en tot cas, dels professionals que s'hi dediquen, és a dir, dels corredors i dels agents d'assegurances, en definitiva, dels intermediaris d'assegurances. Volem saber com es formen i també com fan feina. Benvinguts, començam. D'entrada tindrem la fitxa tècnica, la qual seguirà la secció coneguda com Característiques de la formació, avui amb els comentaris de Daniel Salamanca, que ens acompanya aquí als estudis, en qualitat de president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears. Ja a l'equador del nostre espai, com també és costum, la valoració social de la professió, és a dir, l'enquesta al carrer, per continuar ja en el segon bloc del nostre programa amb el dia a dia de la professió, igualment amb el testimoni de dos professionals reconeguts, d'una banda José Miguel Quart, corredor d'assegurances, com dèiem, i director de la corredoria Artai Balears, i d'altra banda, amb, també amb el testimoni de Catina Nadal, en el seu cas, agent exclusiva d'AXA Seguros. Ells mateixos, Quart i Nadal, Nadal i Quart, ben bé a la recta final ja del nostre espai, a la secció dels pros i contres, ens diran de manera molt, molt breu i resumida, justament, què és el millor i el pitjor del seu ofici. El que a hores d'ara podem assegurar és que, com sempre, posarem fil a l'agulla i ho farem amb la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
La formació que s'imparteix per als intermediaris d'assegurances és una matèria regulada a través de decret. El Consell General de Mediadors d'Assegurances dels Col·legis del Gremi té adjudicada la funció formativa del col·lectiu professional a través dels respectius centres d'estudis. Aquests centres s'encarreguen de formar l'alumnat per tal que compleixi la seva funció amb totes les garanties i professionalitat. A través de la realització d'un curs específic que duran a terme els respectius col·legis de mediadors d'assegurances de tot Espanya, l'alumnat hi obtindrà la certificació de formativa acreditativa grup A. Aquest curs es compon dels següents mòduls: la figura del mediador, teoria general de l'assegurança, direcció i gestió de l'empresa de mediació, les assegurances de danys, les assegurances de persones i productes financers i, per últim, l'ordenament legislatiu. Per al curs en qüestió, que és presencial o semipresencial, és obligatori un mínim d'un 80% d'assistència de les hores presencials per trimestre. També ho és la realització dels qüestionaris de la plataforma online, exàmens parcials alliberadors de matèria, en el seu cas de recuperació, i una tesina que serà avaluada pels tutors de la matèria escollida. El nombre de col·legiats en el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes és de 225. El sou mitjà dels mediadors estaria en torns dels 5.000 euros nets mensuals, mentre que per als agents estaria de vers els 3.000 euros.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Idò, abordem, com dèiem a la introducció, la primera gran part del nostre espai, la coneguda en efecte com Característiques de la formació, com també dèiem, en companyia de Daniel Salamanca, el qual ja saludem. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Salamanca.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Com dèiem, el senyor Salamanca ens acompanya en qualitat de president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears. I per situar-nos un poc, per contextualitzar un poc, senyor Salamanca, quines serien les categories professionals que identifiquen justament aquests professionals del món de les assegurances?
Dentro del mundo de la mediación de seguros hay dos tipos principalmente de mediadores: los que son corredores de seguros y los que son agentes de seguros. Uh-huh. Estas son las dos principales clases que hay, aunque dentro de los agentes luego puede haber agentes exclusivos y agentes vinculados.
Uh-huh. I entre aquestes dues grans categories que vostè establia ja d'entrada, ¿quina és la diferència bàsica entre l'una i l'altra?
La principal es que los agentes trabajan, agentes exclusivos para una única compañía de seguros, uh-huh, y defienden a esta compañía. Los agentes vinculados también tienen un contrato de seguros, pero pueden trabajar con más compañías de seguros, mientras, uh-huh, el corredor es una figura independiente, uh-huh, que lo que firma es una carta de condiciones y su verdadera función es la de asesorar independientemente al cliente sin depender bajo ningún concepto de ninguna compañía de seguros.
Uh-huh. En tot cas, per fer feina en el sector, quins són aquells requisits inexcusables que s'han de complir, per tant, de manera ineludible, sí o sí?
Bueno, el primero, aunque no sea legal, sería tener ganas de ser mediador de seguros, que es una profesión especial y quizá reducida para unos pocos valientes. Luego ya, como requisitos legales, la principal es tener capacidad legal para ejercer el comercio, uh-huh, haber superado la formación requerida por la ley 26/2006, y después para los corredores también la ley nos exige disponer de una póliza de responsabilidad civil y de una capacidad financiera cuyo importe depende de las primas que pueda tener tu negocio.
Uh-huh. D'altra banda, el professional ha d'estar necessàriament, obligatòriament col·legiat o no té per què?
No. La mediación de seguros no necesita la colegiación obligatoria. Sí que es cierto que casi todos los mediadores profesionales están colegiados, porque es en el colegio el foco principal tanto de la formación como de las noticias, y es donde, podemos decir, es donde se guisan todas las decisiones importantes para el sector aquí en Baleares.
Uh-huh. I al capdavant d'aquest col·legi és vostè mateix en qualitat de president, com dèiem, per tant, té una visió privilegiada, podem dir, d'un poc l'evolució del sector professional, en aquest cas del món de les assegurances. Quina ha estat l'evolució dels darrers anys? No sé si hi ha una línia estable, si hi ha ara més demanda de professionals que fa un temps, no tanta, com ho valoraria?
No, la evolución tanto en la mediación de seguros como imagino en casi todas las profesiones está siendo en algunos casos vertiginosa. La informática, la legislación, las nuevas costumbres y las nuevas demandas de los clientes hace que estemos evolucionando constantemente para poder dar un servicio como el que queremos. Uh-huh. Hace muchísimos años podíamos entender que se consideraba al agente de seguros aquella persona que iba a cobrar los recibos. De hecho, es una figura muy familiar que aún existe en algunos pueblos, y hoy nos encontramos con mediadores de seguros que son totalmente virtuales. Entonces, pues claro, la formación e, insisto, la adaptación es completamente obligatoria y va cambiando muchísimo.
Uh-huh. En tot cas, diria que estan un bon moment al sector a dia d'avui?
Sí, el sector asegurador en conjunto está en un momento para mí fantástico. Hemos pasado una crisis económica tremenda que ha hecho que muchísimos negocios de este país pues tuvieran que cerrar sus puertas, mientras que en el sector asegurador pues no ha habido ni una sola compañía de seguros que haya precisado ni siquiera de una ayuda estatal, ni un solo mediador de todos los inscritos, por lo menos voy a hablar de Baleares, que son los datos de los cuales estoy convencido, uh-huh, que haya tenido que cerrar por quiebra el negocio. O sea, es un sector muy fuerte, muy resistente, y esperamos, uh-huh, que cada día pues vaya siendo más. Uh-huh.
És a dir, que si ho hem entès bé, en tota la crisi econòmica, la crisi última que va començar el 2008, no hi ha hagut cap baixa, en el cas de les Illes Balears, d'un professional que hagi hagut de tancar la paradeta, per dir-ho
no,
així?
No, ninguno. Uh-huh. Bueno, primero tendré que decir que mediadores, sobre todo agentes, hay un registro, que me imagino que después hablaremos de ellos, un registro especial en la Dirección General de Seguros, donde todos tenemos que estar escritos. Es un registro que, en mi opinión, es enormemente exagerado, porque habla de casi 65.000 agentes de seguros, cuando los cálculos reales de los que somos profesionales, y definiré profesional por aquellas personas o aquellas entidades que vivimos exclusivamente de la mediación de seguros, pues se calcula que puedan ser un 30% de esta cantidad. O sea, estamos hablando, ya reducimos a unos 18.000 agentes en toda España y unos 5.000 o 6.000 corredores.
Correcte. Ens deia en l'anterior resposta també, senyor Salamanca, que el professional ha d'atendre necessàriament les noves demandes de la clientela, així, de manera molt genèrica. Per on passen aquestes noves demandes dels clients a dia d'avui?
Bueno, hoy el cliente lo quiere todo rápido, ya y barato. Entonces,
en seguros... ¿Eso existe o no?
A ver, eso existe. Yo lo primero que diría es que una compañía de seguros no es Amazon. Entonces, nosotros vendemos intangibles, nosotros vendemos la protección del patrimonio, la protección de vida. Lógicamente, tendremos que pedir una serie de datos para que esto esté bien asegurado. Uh-huh. No es algo que sea automático. Desde luego, hay que ya no distinguirlo, sino totalmente separarlo de lo que es la venta automática, aunque la gente piense, oye, yo me voy a hacer un seguro porque tengo un tal modelo de coche y esto, y da lo mismo una cosa que otra, en absoluto da lo mismo una cosa que otra. De ahí viene la diferencia en las reclamaciones después. Cuando alguien se ve perjudicado o ve que no está cubierto con los riesgos que él pretendía comprar, que ha comprado en internet, que no sabe que ha comprado, porque uh-huh. el seguro es un producto muy complejo, es un producto que está basado y está bajo el paraguas de la ley del contrato de seguro, y me temo que son muy pocos los españoles que conocen la ley del contrato de seguro. De ahí la importancia de un mediador, uh-huh. que al igual que si yo me pongo enfermo voy a un médico, si tengo un problema judicial voy a un abogado, pues si quiero contratarme un seguro tendré que assessorar-me a través d'un mediador professional.
Uh-huh, queda clar. Un poc també, ho dèiem a la introducció, podríem definir, si li sembla, dibuixar el perfil de les persones que es formen per accedir en aquest mercat laboral del món de les assegurances, que queda clar que no és un món fàcil, sinó que ben al contrari, és un món complex i que requereix una formació específica. Quin seria aquest retrat robot dels professionals que es dediquen al món de les assegurances?
Bueno, en primer lugar, y retomando mi contestación anterior, diría que han de ser personas muy valientes. Segundo, personas que piensen que distinguir no es un mediador de seguros, somos empresarios en distintas figuras, como puede ser corredor, persona física o jurídica, agente o agencia, según sea persona física o jurídica, pero somos empresarios, o sea, la persona que quiera dedicarse al sector de la mediación de seguros, lo primero que tiene que pensar es, voy a crear una empresa, ¿cómo lo hago? Partiendo de ahí, los requisitos, como he dicho antes, tampoco son fáciles. Tienes que tener una formación. En el caso del grado A, se exige como mínimo disponer de la titulación del bachiller superior. Para el B, creo que es, no sé, porque yo ahora mismo no conozco la titulación actual, era lo que antaño era el bachiller elemental. Uh-huh. Hacer un curso, que no es fácil, del cual imagino que también...
Sí.
Hablaremos de cumplir una serie de requisitos, estar inscritos en el registro y luego pues tener tanto una vocación empresarial, como he dicho, con lo cual necesitas una organización para una empresa, como disponer de una vertiente comercial tremenda, tanto sea a nivel personal o a nivel de venta online.
Uh-huh. És a dir, que aquesta vessant comercial, sens dubte, és important també, però, evidentment, per, sí, entre cometes, en el millor sentit, claro, col·locar el producte,
sí,
no?
Sí, és, uh-huh. és fonamental.
Uh-huh. Bé, ho comentava vostè, senyor Salamanca, fa falta aquesta formació específica, una formació no fàcil. Si li sembla, anem per parts, escoltàvem a la fitxa tècnica. Tenim els estudis del curs formatiu del grup A. En què consisteix aquest curs i per què s'anomena justament del grup A?
Bueno, el grupo A, a ver, es un nombre que le dio la Dirección General de Seguros, ahora cambiará la ley dentro de poco y parece ser que van a cambiar las letras por números y pasará a ser, están discutiendo si será el grupo 3 o el grupo 1, pero bueno, antes lo llamaron el grupo A. Uh-huh. Está el grupo A, que sería, o el grado, que sería más correcto, el grado A para los corredores y para los agentes vinculados, que es un curso de 500 horas con 8 módulos, y luego está el grado B para los agentes exclusivos, que es un curso basado dentro del grupo A de 200 horas y con 4 módulos.
Uh-huh. ¿Son cursos independientes l'un de l'altre o complementaris?
No, el grupo A es el curso más completo. El grupo uh-huh. B es una parte de ese curso y una persona puede cursar un año el grupo B y después al año siguiente cursar el grupo A y quedaría eximido de todas las materias que estudió en el grupo B. o en el grado B.
Correcte. I una persona que ens estigui escoltant, que per què no es plantegi fer d'aquesta realitat la seva professió, on pot adreçar-se per cursar aquests estudis a dia d'avui en el cas de les Illes Balears? No sé si el mateix col·legi o
sí,
com.
En el propi col·legi, o sigui, a través de la pàgina web o visitant nostres oficines en la calle Carrer de Caputxins.
Correcte. Ho dèiem, ho escoltàvem en la fitxa tècnica, els mòduls de què es compon aquest anomenat curs formatiu del grup A, la figura del mediador, la teoria general de l'assegurança, ordenament legislatiu, és a dir, també la vessant aquesta teòrica del que és llei, del que està permès i el que no, també és una part, supos que essencial, que ha de dominar perfectament el professional del món de les assegurances a dia d'avui.
Sí, són 8 mòduls. Hay un módulo general en el cual se habla del contrato de seguro, se explica lo que son las compañías aseguradoras, tanto legal como prácticamente. Hay una parte muy importante dedicada al marketing, como he dicho, es algo fundamental que el mediador de seguros considere, porque así es, que somos empresarios, entonces, pues, hoy en día el marketing es una parte imprescindible de cualquier empresa y entonces se hace un repaso muy completo sobre la informática, sobre ofimática, por supuesto, sobre comunicación. Como he dicho, las relaciones personales son muy, muy importantes y si no, también las relaciones online, pero la función principal de un mediador de seguros es asesorar al cliente y no hay mejor momento para asesorar que en el momento del siniestro. Entonces, entendemos que es imprescindible que la comunicación sea algo que el mediador de seguros domine perfectamente. Y luego también, dependiendo, y ahora más cuando cambie la ley, de las directivas europeas, la protección y los derechos de los consumidores. En Europa hay una grandísima preocupación sobre este tema. Estamos hablando de, como dije antes, del patrimonio y la vida de los clientes. Conocer los derechos, conocer las limitaciones de la ley y, pues, pensamos que es muy importante y a los mediadores se les forma de una manera muy potente sobre este tipo de casos. Hay también un segundo módulo, que es un módulo de ramos de distintos tipos de seguros, de seguro de hogar, de seguro de vida, de seguro de caución, de responsabilidad civil, en definitiva, de todos y cada uno de los ramos que trabajan las compañías, se les explica tanto de una manera práctica como teórica para que conozcan todas las condiciones de cada una de las pólizas. Un tercer módulo que es de régimen legal de distribución de seguros. Nosotros estamos bajo el paraguas de una ley, que es la ley 26/2006, y las pólizas están bajo una ley muy antigua, que es la 9/1980, que es la que marca todas las condiciones de la póliza. Entonces, ninguna compañía podrá tomar una resolución que vaya fuera de la ley, ni hacer una póliza con unas condiciones que esta ley no las ampare. Es de todo punto imprescindible que los mediadores conozcamos perfectamente esta ley para poder asesorar a los clientes.
Senyor Salmanca, perdoni un incís, no sé si pràcticament la formació en aquest sentit podria equivaldre a la que hagi de tenir un misser, un advocat, en el seu cas. És a dir, en tot cas parlem d'una formació exhaustiva, no? Que s'ha de conèixer el detall.
Muy exhaustiva. De hecho, ni un abogado, ni una persona de matemáticas ni una persona que tenga administración de empresas puede tener el título de mediador de seguros. De hecho, son muchos los alumnos que van con titulaciones universitarias, algunos otros muy jóvenes, lo cual nos congratula mucho, que están acabando las carreras universitarias. Y la opinión que sacamos cuando se acaba el curso en junio es que nos dicen: hay módulos en este curso que son más potentes que incluso los que estamos haciendo en nuestra carrera universitaria. Sí, el curso es un curso muy completo, quizá demasiado completo, aunque la formación nunca es lo suficientemente amplia, pero sí que es muy garantista para que los alumnos puedan salir con la preparación necesaria para ejercer esta labor tan importante.
I doncs queda clar que la formació exhaustiva ho és i dificultosa no sé fins a quin punt. És a dir, si haguéssim de dir un nivell molt alt de dificultat mitjà o baix, on el situaríem aquesta dificultat?
A ver, insisto que es muy completa. Yo cuando llega el momento del examen y me dicen, ¿y será fácil o difícil? Suelo responder siempre igual. Oye, la diferencia entre un examen fácil o difícil está en si yo he estudiado y sé las respuestas. Las preguntas podrán ser más o menos complicadas, más o menos rebuscadas, pero más o menos difícil. A ver, es un curso que son 500 horas, es un curso que dura 10 meses, que hay que tiene por obligación una asistencia mínima presencial o a través de la videoconferencia, pues somos el único colegio en España que, por la singularidad nuestra de las islas, tenemos autorización para dar el curso por videoconferencia e impartirlo en las islas de Menorca y Ibiza, pero con un sistema de control de que los alumnos que están cursando el curso están delante del ordenador y están participando normalmente. Entonces, es un curso muy, muy exigente. Sí, esto es cierto, es muy exigente, pero creo que el premio es suficientemente bueno como para passar-lo.
Després també en parlarem a la segona part amb els dos professionals si aquest premi és tal com vostè planteja en aquest sentit. I una mica també esbossàvem fa un poc el que era el retrat robot, el perfil dels professionals, en primera instància, alumnes. No sé si, per exemple, és un món el dels corredors i agents d'assegurances a dia d'avui a les Illes Balears més masculí que femení, o cada vegada està més igualat en aquest sentit. ¿Cómo ve usted como presidente del Colegio de Mediadores?
Yo creo que la nueva generación, no voy a hablar ni siquiera ya de paridad, porque por ejemplo en este año ya estamos en un 60-40% empleados dentro de...
¿60 hombres, 40 donas?
60 mujeres, 40 hombres, sí. Los empleados, tanto de compañías de seguros como de empresas de mediación, la cifra va por ahí también. Y todos, y esto es importante decirlo, dentro del sector o del convenio del sector asegurador, casi el 92% de los contratos son indefinidos.
Caram, jo també convé subratllar-ho oportunament. En definitiva, a través d'aquesta formació que vostè ens estava relatant en detall, quines serien les principals competències, també per una resposta breu, per favor, senyor Salamanca, que obtindrà l'alumnat que cursi, valgui la redundància, aquest curs?
Pues muy rápida, las competencias. Dispondrá de las habilidades necesarias, tanto prácticas como teóricas, para poder hacer un buen negocio, defender a sus clientes y proteger el patrimonio y la vida de los consumidores que trabajen con ellos.
Abans ens donava també una dada significativa que hem posat en valor, que era el fet que durant la crisi econòmica, la darrera, no sé si n'ha de venir un altre, això ja en parlarem en un futur.
Dicen que sí.
Idò, en tot cas, en la darrera crisi no hi va haver davallada de professionals en el món de les assegurances, sinó estabilitat total. Dit d'una altra manera, plantejat com a pregunta, hi ha atur entre els professionals del sector a dia d'avui a les Illes?
No, ningú no. Ninguno. Habrá profesionales que estén aumentando, porque en nuestro negocio la cifra se llama cartera, el volumen de prima. Habrá quien lo mantenga, habrá lógicamente quien lo disminuya, pero lo que es decir paro en nuestro sector, hay que decir que cero.
Que a mi tot també ho apuntam convenientment. Ens deia també que ha de tenir aquesta vocació empresarial, el d'intermediari d'assegurances. En aquest sentit, un sempre actua com a, això, com a empresari, com a autònom, emprenedor, que es diu ara, o també pot actuar com a assalariat per compte aliè?
Puede, sí, bueno, como asalariado sería una posibilidad, también como autónomo colaborador, porque existe una figura, pero no está recogida como mediador, que es la que se llama el auxiliar o el colaborador, tanto de un agente como de una correduría, que son personas cuya función principal es la de presentar negocio al mediador de seguros para hacerle la póliza. Puede trabajar, insisto, como asalariado. Es difícil y más como autónomo, pero desde luego sí que están abiertas las puertas de las corredurías para los buenos comerciales. Estoy seguro de que todos los corredores les tenemos abiertas las puertas.
D'altra banda, per altre costat, hi deu haver també entre els professionals un codi deontològic igual que existeix a qualsevol professió. En aquesta, com que és una matèria sensible, que a vegades parlem de tragèdies, a vegades de sinistres de circulació, en definitiva de situacions que un no vol viure, supos que aquí el codi deontològic, si cal, encara ha de ser més potent o ha d'estar més en primer pla, no?
Código deontológico como tal no existe de una manera legal. Sí que existe a través del Consejo General, donde estamos representados más de 7.500 mediadores, quizá los principales. Tenemos firmados todos un código deontológico que también ampliamos a las compañías de seguros, porque es la única manera de regular todo aquello que no está contemplado en la ley.
Uh-huh. Ja, finalment, la penúltima pregunta, senyor Salamanca, crec que un poc ja ens esbossava també amb respostes anteriors, però entenem que com que el món és molt canviant també en concepte d'assegurances, de noves demandes, com també ens deia vostè, de la clientela, la formació contínua deu esdevenir una prioritat també de primer nivell.
Sí, claro, es fundamental. O sea, me gusta siempre poner el mismo ejemplo. Imaginemos un médico que haya acabado la carrera hace 10 años y que no tenga formación de reciclaje. Claro, si le enseñaron a operar unas cataratas con bisturí y va ahí un paciente, le dice, oye, tengo cataratas, le enseña el bisturí y el paciente sale corriendo. Si un mediador de seguros tiene que informar de fiscalidad a un cliente suyo y le habla de la fiscalidad de hace 10 años, pues el cliente saldrá corriendo a asesorarse de un profesional que esté al dia de les necessitats.
Uh-huh. Correcte. I com que sabem, perquè ens ha dit abans d'entrar en antena, senyor Salamanca, que vostè té curiositat per escoltar justament la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer respecte a la seva figura professional, uh-huh, la de vostè, la que vostè encarna com a president del col·legi, la dels mediadors d'assegurances, quina opinió creu que serà aquesta de manera global? O, dit d'una altra manera, quina consideració social creu que tenen vostès els professionals de les assegurances?
Dentro de las encuestas que manejamos, partiendo de que quizás seamos los grandes desconocidos como profesionales, sí que es verdad que el canal que más seguridad está dando a todos los clientes es el del mediador profesional, distinguiéndose de otros como pueden ser las entidades bancarias o las grandes corredurías, sino somos nosotros los que más seguridad estamos dando. Lo que hace falta es que los clientes vengan a nosotros, nos conozcan y sepan que además de no pagar más, somos la mejor forma de asegurarse, como dirá nuestra campaña publicitaria, que se escuchará a través de esta emisora.
Ah, ho celebram. Idò, gràcies als comentaris, teníem la certesa, la seguretat, que serien uns comentaris pertinents, i així ha estat el testimoni de Daniel Salamanca. Li ho agraïm, president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes. Gràcies i fins una propera oportunitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Idò, nosaltres fem una breu pausa per a la publicitat i després ja tornem, com acabàvem de comentar, amb la valoració social, és a dir, amb l'enquesta al carrer.
Incorporació immediata. Toni Traferia. Arriba la quarta fira de feines de tardor d'Escat Dellà. Del 15 al 17, vine a la fira. Hi haurà mostra d'animals, mercat, exhibició de feines en camps pastors, mostra gastronòmica, grups musicals i molt més. Quarta fira de feines de tardor d'Escat Dellà. Consulta el programa i activitats a calvià.com. Ho organitza Ajuntament de Calvià.
Perquè tenim ganes de saber, de comprendre les raons i les conseqüències. Perquè tenim ganes de conèixer, encuriosir-nos i tafanejar. Perquè tenim ganes d'experimentar i divertir-nos. Per tot això, i perquè ho volem compartir amb vosaltres, us esperem en el magazín de Ciència i Medi Ambient de la Ràdio Pública de Balears.
Balears fa ciència amb Enric Colat, a IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Un pare era molt gran, però la mare era molt petita, molt nerviosa, i li deien a Maria Lídia de ser viuda, perquè a 25 anys va quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no vaig sentir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia a un nen petit. A partir de 8 anys i mi vaig fer feina com els homes. Tenia 172 avall de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
La valoració social.
Te ofrecen oportunidades para que quedes cubierto con los préstamos, los seguros que tú realizas. Es precisamente eso, para que tengas una cobertura.
Pues que nos aseguren si queda. Y se supone que cuando tenemos algo, nos arreglan.
No sé a qué te refieres.
La profesión de agente de seguro, normalmente son comerciales que aseguran el tipo de seguro que te interesa, depende de las necesidades, ¿no?
No te asesoran para la seguridad, qué sé yo, de tu casa o vivienda o de personas.
No conozco nada, absolutamente nada.
De gent d'assegurances. Quan vaig estar a l'Hospital de Sant Llàtzer, de seguretat, som el que hi havia allà. Ah, bueno, hi ha, per exemple, una gestora de la caixa que me telefona que si vull... Una alarma de seguretat o tot això, pues està bé, perquè si calcula val, li ofereixen i la tens a l'abast.
La conozco un poco porque yo lo toqué hace tiempo cuando yo estuve en asesoría laboral y fiscal. Lo que pasa es que todo ha cambiado con los tiempos. Ahora cualquier banco te ofrece su seguro, que va vinculado con las hipotecas. Al mismo tiempo, no sé si legalmente te obligan a que tengas un seguro de vida. Entonces, eso, considero que la competencia es mucho más que a lo mejor hace 20 años atrás. Es una labor que yo, ole, para que viva de eso y le salgan bien los números, ole, porque es duro. Pero el poder conseguir llevarte esa póliza a tu marca, a tu nombre de seguro, sea el nombre que sea, pero la gente solamente va a cambiar por una cosa, o porque le mejores el precio, o porque la letra pequeña, que es siempre la que la gente se queja, pues cuando hayas tenido un incidente, no hayan cumplido contigo y la gente pues esté enfadada y se quiera cambiar de compañía.
Incorporació immediata. Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
Idò, ja som a la segona part del nostre espai per conèixer justament el dia a dia de la professió. Avui parlant d'intermediaris d'assegurances, com dèiem en l'introducció, igualment ben acompanyats. Primer amb el testimoni de Catina Nadal, agent exclusiva d'AXA Seguros. Gràcies per acompanyar-nos, senyora Nadal.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos.
Només faltaria. I al seu costat també, José Quart. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Quart.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, corredor d'assegurances i així mateix director de la correduria Artai Balears. Senyora Nadal, escoltàvem aquesta enquesta, hi havia opinions per tots els gustos, sortia algun somriure de les seves boques. No sé quina reflexió li mereix aquesta enquesta.
Aquesta enquesta crec que reflexa perfectament el sentiment que tenim els professionals de la mediació d'assegurances. Vull dir, som una figura desconeguda en el carrer, en general. Mm-hmm. Molt poca gent pot situar quina és la tasca que desenvolupam dia a dia.
Esperem que les persones que ens escoltin després de la seva intervenció en aquesta mitja hora que encara ens queda, aquests 25 minuts, ho tinguin un poc més clar a posteriori. I el comentari en aquest sentit del senyor Quart respecte
pues,
a l'enquesta?
Pues bastante parejo al que has dicho. Si bien el último entrevistado, pues creo que es el que más acertado, el más se aproxima. Uh-huh. A la realidad del sector, ¿no? Y sobre todo en los seguros, porque en los seguros, aparte de las corredorías, agentes de petróleo y tal, nosotros los definimos lo que son los clientes particulares y clientes empresa. Nosotros estamos enfocados más al cliente empresa, pero en cierto, que está más asesorado en ese aspecto, sí tiene un conocimiento mayor que el individual, en tanto que ellos tienen unos riesgos que deben sí o sí asegurar para la continuidad de su negocio, ¿no? Però hay que reconocer que l'últim encuestado pues, ha acertado bastante.
I ho hem acabat amb bona vibració en aquest sentit. Per cert, en el seu cas, senyor Quart, què va ser allò que el va dur justament a dedicar-se a això que s'està dedicant a dia d'avui, és a dir, al món de les assegurances?
Bueno, mi caso es un poco particular, pero luego he visto que no está particular hablando con compañeros míos de la profesión, ¿no? Yo no venía del sector asegurador, yo hice la carrera de medio mercante o la carrera de económicas. Y entonces cuando terminé de navegar, de hacer mis prácticas obligatorias y, bueno, estaba ahí enfocado, surgió una oportunidad de un amigo mío, me puso en contacto con un broker de seguros, un corredor de seguros que era la primera empresa en España, se llama Gili Carvajal, que fue absorbida por AON, que es el primer broker o el segundo a nivel mundial. Uh-huh. Y entonces me ofrecieron la posibilidad de trabajar, ser gerente de la empresa en Baleares. Yo del sector conocía la parte profesional, de la parte de información en la cadena de maniobra mercante, pero ni idea de lo demás. Mi intención era, bueno, voy a probar, estaré un par de años y al final he estado 20 y 30 años, ¿no? Uh-huh. Es cierto que ahí, hablando de la formación, como explicaba Daniel Salamanca, en mi caso fue bastante intensa. En aquella época estábamos un mes exclusivo formándonos, pasando por diferentes departamentos, i la veritat és que l'experiència fa molt bona i todavía sigo aquí, no?
Uh-huh. I el que queda ben segur per davant. I en el cas de la senyora Nadal, no sé, Catina, què va ser el que la va dur justament on és avui?
En el meu cas, jo des de petita ja vaig tenir contacte amb tot el que era el món de les assegurances, perquè un germà del meu pare se dedicava en aquesta qüestió, i, però jo de ben petita ja era normal sentir parlar de companyies, de pòlisses, de termes que potser un altre
li sonaria en xinès,
sí.
No?
Vaig començar a estudiar i els estudis que vaig escollir s'assemblaven molt al que m'acostava en aquest món. Se'm va plantejar la possibilitat d'incorporar-me a l'empresa familiar i vaig fer aquesta decisió.
I totalment convençuda i fins avui i amb llarg recorregut per davant.
Bueno, el convenciment ha anat arribant també a poc a poc, perquè al principi pues, era bastant aliena tot el que suposava el treballar dia a dia amb aquesta qüestió. No és la mateixa visió vist des de dins que des de fora.
Des de fora, no? I vostès dos que ho viuen des de dins ara ens ho palesaran amb les seves paraules, amb els seus comentaris. Ens parlaven un poc de la formació, ens deia el senyor Quart que va ser molt intensa, molt intensiva. Què va ser allò més important que hi va aprendre en aquesta formació? Algún comentario que le quedes grabado.
Realmente puedo decirte que todo, ¿no? No hay nada que te pueda decir esto me llamó más la atención que la otra. Es cierto que lo que sí destacaría era el conocimiento que podíamos tener de nuestros clientes, es decir, en nuestro caso, que estamos enfocados a clientes de empresa, básicamente, y a colectivos, ¿no? Pero en el tema de empresas es que a la hora de captar a un cliente, pues antes tienes que conocer un poco lo que hace, cómo trabaja y tal. Luego te metes directamente en su negocio, porque lo que hacemos o lo que hace nuestra empresa es asesorar también, pero sobre todo asesoramos inicialmente, nos piden asesorarles el riesgo, los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Y con ellos ayudamos, bueno, empezamos a conocer más su negocio. Nosotros conocemos de seguros, no conocemos de todos los sectores industriales, pero indudablemente ese conocimiento de los diferentes tipos de empresa, porque tocamos prácticamente todo tipo de empresas, aquí en Baleares lógicamente más empresas turísticas, empresas del sector marítimo y también la administración pública, trabajamos bastante. Pues el conocimiento que llegas a tener de esa y la relación que tienes con los gerentes de las empresas, los dueños de las empresas, pues la verdad es que enriquece muchísimo.
És a dir, que no només han de conèixer els productes que vostès ofereixen, que són contractats pel client, sinó també la mateixa dinàmica del propi client, no?
Bueno, nosotros como asesores puros muchas veces cobramos honorarios, la compañía no nos paga, no trabajamos vinculados a una compañía, que el 80% de los casos es así, pero nuestro trabajo consiste en diseñar ese programa de seguros, que muchas veces consiste en parte transferir al mercado seguro, asegurarlo, pero otra parte puede ser voy a autoasegurarme, que también le indicamos al cliente quizás es la solución idónea, y en esa gestión del autoseguro le trabajamos con él.
Queda clar. I des del punt de vista de formació, en el cas de Catina Nadal, què va ser allò més rellevant, allò més profitós, per dir-ho d'alguna manera?
Mal de trobar el punt. Jo el que tinc molt clar és que vaig aprendre que el que és bàsic és tenir uns coneixements suficients per poder assessorar correctament el client, que va molt en la línia del que deia el senyor Quart. Vull dir, estar ben documentat, estar ben informat del que és l'entorn del client, del que necessita, i a partir d'aquí pues, poder treure un assessorament correcte per ell. I estar sempre en formació contínua. Això
també, no?
Això és bàsic, sí.
Irrenunciable.
Sí.
També estava pensant, el fet d'anar ben vestit forma part del que és el retrat robot del corredor, de l'agent d'assegurança, si més no, per les tres persones que ens han acompanyat a aquesta hora baixa, és així, el senyor Salamanca, el senyor Quart i la senyora Nadal.
Muy amable, perquè normal que no nos ven, però bueno.
No, els podríem veure.
Jo crec que això és necessari qualsevol tasca laboral, anar mitjanament ben vestit.
Queda clar. No sé si quins altres serien els altres paràmetres que s'han de tenir, o que ha de tenir un professional per exercir correctament, amb totes les garanties, la seva professió. Senyora Nadal, quins serien aquells elements que ha de tenir una persona que es dediqui a això que es dedica vostè a dia d'avui?
Sí, com bé ha dit el meu company Daniel Salamanca quan hem començat aquest programa, la vessant comercial de la nostra feina és tan important que el que ens ha d'agradar més és tractar amb persones i estar en contacte amb persones. A partir d'aquí, pues, en tenir la capacitat tècnica per desenvolupar la nostra tasca i saber on hem de poder recolzar-nos a l'hora de seguir adquirint coneixements.
No sé, senyor Quart, si està d'acord, si vol afegir algun comentari al respecte.
Absolutament. Pero además la honestidad, la franqueza y la sinceridad con el cliente. Se ha hablado mucho de la letra pequeña en el último entrevistado Y es cierto, te encuentras, yo diferencio el, entre comillas, mal o mejor o peor asesor, no tanto el que, bueno, pues puede conocer más o menos un, los productos de seguros, sino que sea honesto y tenga la franqueza de decir, mira, esto no lo sé, voy a informarme y luego te t'assessoro.
Que en aquest sentit estava pensant si un bon professional sempre mantindrà un client al seu costat, és a dir, no hi ha gaire persona que es dona de baixa com a client i passa a la competència, o quan hi ha aquesta confiança a la qual vostè al·ludeix, un client, per dir-ho així, seria per tota la vida.
Ja me gustaría que esa honestidad me llevara a eternizar los clientes. Lamentablemente no siempre es así porque hay competencia. Y es cierto que, bueno, en nuestro caso sí, supongo que también te encontrarás para mí mi competidor es la presión que pueden ejercer las entidades financieras, ¿no? A la hora de decidir, aunque mi programa sea más competitivo, aunque conmigo haya, oye, están encantados con esta empresa a trabajar, oye, pero tienen una presión de una institución financiera que para nuevos proyectos pues la necesitan y le obligan prácticamente a trabajar con su broker de seguros. Uh-huh. Eso es algo que es difícil de luchar, ¿no?
I diria que és competència sana o competència deslleial, d'alguna manera?
És competència.
Competència, deixem aquí.
Competència desigual.
Desigual.
Sí.
Idò, en termes d'igualtat estan parlant avui José Cuart i Catina Nadal a propòsit de la seva feina vinculada al món de la intermediació d'assegurances. Ens queda per conèixer, i serà, sens dubte, un comentari clau, el seu dia a dia serà, però després d'aquesta pausa, la segona i darrera per la publicitat.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Si estàs embarassada, hauràs sentit a dir que la vacuna de la grip pot provocar-te un avortament. Això és fals, perquè realment en disminueix el risc i et protegeix a tu i al teu nadó. Però el que sí és veritat és que la grip és perillosa i quan es complica, té conseqüències greus. No ho dubtis. Demana cita al teu centre de salut i vacuna't a partir del 5 de novembre.
I tu? Ja saps si ets d'algun grup de risc? Entra a grip.cai.es i comprova-ho. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Dones, 60 minuts per explicar-vos que té sentit mirar la vida amb ulleres liles. Un programa que et convida a pensar que un altre món és possible. Cada dimecres, de 6 a 7, a IB3 Ràdio. Ens acompanyeu?
Dones, la vida en perspectiva de gènere. Dimecres a IB3 Ràdio. És servei públic. A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Idò, segurament avui parlant d'assegurances ens queden moltes coses per escoltar ben interessants de part dels dos nostres interlocutors en aquesta segona part del nostre espai, ara que ja som a la recta final. Com dèiem, tenim el testimoni de José Cuart, corredor d'assegurances i director de la corredoria Artai Balears, i també de Catina Nadal, en el seu cas, com a agent exclusiva d'AXA Seguros. Han convingut que sigui, per exemple, el senyor Cuart qui ens acabi relatant a hores d'ara en què consisteix aquest dia a dia laboral, senyor Cuart.
Bueno, nosotros generalmente empezamos el día con una serie de reuniones internas.
¿Cuánta gente son a la empresa?
Bueno, a nivel nacional somos cerca de 200, aquí somos 4 personas operando, 3-4 personas, tenemos unas personas, agentes comerciales. Uh-huh. Y nosotros somos una empresa nacional, o sea, trabajo para una empresa, para un broker de seguros, que puedo decir que es el, pues con orgullo, ¿no? Que como broker privado, es decir, no vinculado a una entidad financiera, ni broker internacional, aunque nosotros somos partner del cuarto, del tercer broker a nivel mundial, somos es el primer broker de seguros o corredor de seguros a nivel nacional, ¿no? Privado.
Correcto.
Nuestra forma de trabajar, o digamos, nuestro ese día a día, ¿no? Pues siempre empieza con unas reuniones internas que tenemos, nuestro equipo, que básicamente se centran en, oye, pues desde el punto de vista financiero, es decir, cómo vamos de cobros, cómo vamos de pagos, quién nos debe, quién no nos debe. Bueno, hacemos un análisis un poco situación financiera, cómo estamos a día de hoy.
Sí, control de morositat, ¿no?
Y sí, y presupuestario, ¿no? Si estamos más o menos, si vamos rumbo al objetivo previsto o no, si hay desviaciones, ¿no? Y las analizamos, como cualquier otra empresa. En ese aspecto, como bien decía Daniel Salamanca, esto es una empresa más y tenemos que hacer de empresarios, en este caso yo de responsable o gerente del negocio en Baleares, ¿no?
Correcto.
Luego abordamos directamente ya aspectos más del negocio, cómo son, qué siniestros más importantes tenemos, no están resueltos, empuje que tenemos que darles, asesoramiento de nuestra estructura para resolver siniestros frente a compañías de seguros, que es la parte un poco más compleja. ¿No?
Diu sinistres, així genèricament, els podem concretar un poc? Quins tipus de sinistres toquen vostès de manera més habitual?
Mira, hablo de las empresas, básicamente, bueno, como también los seguros personales de daños, los pequeños, los patrimonios que tengan las personas, ¿no? Las empresas, pues tienen, pues en caso de Mallorca, pues tienen hoteles donde haya habido un incendio, que hay, y entonces se discute con el perito, no importa pagar, que las coberturas sean adecuadas, que no haya lo que se denomina infraseguro, es decir, que esté bien asegurado el riesgo para que la compañía te pague efectivamente por los daños que has sufrido. También hay una parte importante que, bueno, pues al estar parte del hotel cerrado, el negocio cerrado, dejo de tener ingresos y esto hay que justificarlo ante el perito, en el caso de tenerlo contratado en el seguro, para también recibir indemnización en el concepto de pérdida de beneficios. Y luego hay temas relativos a las reclamaciones que pueda tener, me pongo en caso práctico de un siniestro, ¿eh?
Correcto, sí, sí.
Ese hotel ha tenido, pues hay gente afectada y hay reclamaciones que no solo son de clientes españoles, sino clientes que están en Inglaterra y otros países, están en juego tales legislaciones, reclama el tour operador que ha enviado el cliente, bueno, tiene esa complejidad y que hay que discutir.
De fet, si em permet, crec que era l'any passat, l'estiu passat, la temporada turística passada, que es va parlar, crec que també era el Regne Unit, d'uns clients que de manera que es va demostrar irreal, o sigui, d'uns fets que no eren reals, van fer denúncies per intoxicació alimentària que no eren tals, no?
Totalmente, y eso fue tremendo, algo que ya se conocía, pero afortunadamente se pudo demostrar claramente el año anterior, el año pasado.
Perquè el concepte frau, clar, vinculat a l'assegurança, és un concepte inevitable, sempre hi haurà qui intenti enganar les companyies?
Yo, lamentablemente, es inherente a la condición humana. Hay políticos corruptos, siempre lo sabrá. Al final, lo importante es que haya medios para detectarlo rápidamente. Y como en nuestro sector, como en la sociedad, como en la política, se avanza en tanto tú puedes disponer de mecanismos que de manera inmediata detecten ese fraude.
A la seva condició de persona, això que et du un conjunt de gent, ens deia quatre persones a la corroderia Artai Balears, malgrat que ja ens deien que opera a tot el territori espanyol, el grau d'estrès, el nivell d'estrès és elevat per moments o en principi no té necessàriament un director com vostè patir massa estrès en el seu dia a dia?
Ja depèn de cada uno. Yo creo que el estrés siempre va a estar presente en nuestras vidas. La cuestión es cómo lo gestionamos, ¿no? Yo cada vez lo gestiono mejor.
Sí, ¿y cómo fa? ¿Cómo fa? A veure si toda la recepta
bueno,
mágica.
Bueno, pues tomar cierta distancia ante los problemas y de retabilizarlo y enfrentarme a ellos.
Idò, sens dubte, serà una bona mesura, una bona recepta. No sé si el dia a dia de Catina Nadal, que com dèiem, agent exclusiva d'AXA Seguros, en el seu cas, té gaire a veure, o gens, o un poc, amb el testimoni que ens acaba de donar José Quart.
Home, en el fons és el mateix tipus de feina, però ho enfocant d'una manera diferent, perquè la meva estructura és molt més petita. Jo som una petita empresària, tinc un equip petit.
Quantes persones?
Nosaltres som, ja dic una i mitja, vull dir, perdó, una i mitja part de jo.
Correcte, sí, s'entén.
Una jornada i mitja. Clar, una programació diària, no, una programació setmanal, faig jo. Doncs, bàsicament, hem de dedicar una part al tema comercial, contactant clients, identificar la seva necessitat de protecció, analitzar la informació que ens passen i presentar les solucions més adients que...
Permeti'm un incís. Quan diu de cercar clients, com se cerquen aquests clients? Es va per àrees? Es pot descobrir el secret? O
és molt
fins allà on es pugui llegir?
I cada mestre ja tiene su libria, no? Clar, jo... Els meus clients són particulars i empreses. No grans empreses, però sí empreses.
Particulars,
sí, molts particulars. I empreses mitjanes, petites empreses, que aquí a Mallorca, pues, a Balears, tenim un gran esplot per triar. Sí. com els atropos? Si li digués això, seria tan conya.
Seria no com sé. Dir la fórmula de la Coca-Cola,
sí.
No?
Sí, sí.
També imaginació em pot dir, no?
Un pot d'imaginació, un pot de... Sí, de perspectiva. Uh-huh. I bé, també hem de dedicar un temps a la part administrativa, això és ineludible. Uh-huh. El més important és donar un bon servei quan se produeix el sinistre, quan deia Pepe Quart. Uh-huh. Vull dir, aquí és quan el client posa en valor la nostra tasca i les nostres solucions efectives. Per tant, si hem de dedicar un temps diari, setmanal, a la resolució de sinistres o a l'enfoc de sinistres, doncs
es fa, no? Ho hem de fer. Sí. Estava pensant en una situació en què una persona qualsevol, viu un sinistre, posem un accident de circulació, que lamentablement és una qüestió molt habitual, no? Més del que voldríem, i hi ha en joc el paper de les assegurances, supos que aquí sí també hi deu haver molta competència, no?
En el moment del sinistre.
Sí, és a dir, clar, si un, davant de qualsevol eventualitat, per exemple, parlàvem l'any passat, les torrentades famoses, clar, aquí les companyies supos que sí que han de competir les unes amb les altres per oferir el millor servei sí. en el client, no?
Sí, clar, perquè el client d'una companyia d'assegurances, ja passi a través d'un corredor o d'un agent exclusiu, el que compra és un servei, que el farà servir o no, no sé si uh-huh. però quan li toca, necessita que la resposta sigui immediata, efectiva i àgil. Vull dir que és el que volen. I sí, aquí és quan les companyies i nosaltres hem de demostrar quin és el nostre valor en aquestes
sector. Situacions, no? I en aquests punts, en aquestes situacions X que estava comentant, això, com ens deia el senyor Quart, ell ho duia bé, ens comentava fa un moment, l'estrès hi és present sempre?
Allà és. L'hem d'aprendre a gestionar.
Uh-huh. Això sí que deia, no?, que és una qüestió sí. prou important.
A més, la nostra tasca no és monòtona. No hi ha dos dies iguals. Anem variant, per tant, uh-huh. hem d'estar preparat per assumir diferents situacions.
Clar. Ens deia en el seu cas, Catina Nadal, que vostès, AXA Seguros, fan feina contractant els clients, tant siguin persones com empreses. Des del seu punt de vista, és diferent el tracte que es dispensa a un particular que a una empresa? Fins a quin punt hi ha diferències, es tracta d'una manera o d'una altra? O posen l'enfocament en un punt o un altre?
L'empresa normalment té una visió més concreta de la necessitat que té d'assessorament. El públic en general, moltes vegades, els particulars pensen que es poden assessorar ells mateixos.
Sí, no? I moltes vegades de manera errònia, no? Pel que comentàvem.
Bé,
hi deu haver de tot. Que parlàvem en el seu dia també fa unes setmanes aquí a propòsit de les finances i ens deia la persona que ens acompanyava que ens costa molt de temps guanyar dubbers i en canvi després no sabem com invertir-los o donar-los un bon ús, no? No sé si amb les assegurances d'alguna manera pot passar el mateix. Ens deien en tot cas això, que és una feina que requereix posar-hi els cinc sentits, que s'han de tenir molts components. Ens deia també el senyor Daniel Salamanca, el president del Col·legi de Mediadors, que han de ser també persones valentes, que han de tenir aquest grau d'empatia també, és a dir, són moltes consideracions, i vostès també ho deien fa un moment, i si vol anar-hi podem aprofundir un poc, la formació contínua s'ha de tenir a la pissarra marcada, subratllada i amb majúscules, no?
Bueno, en nuestro caso, por descontado. Primero porque también la sociedad va avanzando a ritmos agigantados, ¿no? Hace 20, 30 años, me voy un poco a esa... hablar de ciberriesgos era algo impensable. A día de hoy está a la orden del día. Uh-huh. Hablar de temas de responsabilidad civil medioambiental ahora está muy de boga. Temas de reputacional, tu marca puede verse dañada, está muy de moda. Cómo enfocar riesgos catastróficos, ahora sale, que es, por cierto, AXA, donde ella está en una extraordinaria compañía. Ha sido muy modesta decir, soy una y media, sí, pero detrás de una estructura fantástica, porque la conozco bastante bien y trabajamos con ellos. ¿No? Uh-huh.
Eso sí que es competencia sana, ¿eh?
Bueno, somos compatibles, no somos competencia realmente. Hay una nueva forma de enfocar los riesgos, que le llaman los riesgos paramétricos, que es otra forma de asegurar. Uh-huh. Y AXA en España, junto a Swissre, es una de las principales compañías que está presentándolo. Esto es reciente, de hace medio año. Hay otras a nivel internacional que trabajamos, pero ahí está. Luego el tema de formación continua, inevitable.
Uh-huh. ¿Y en el seu cas, Catina?
Imprescindible, imprescindible. A més, és que les actualitzacions són constants. Han d'estar tant a nivell de legislació, de necessitats asseguradores, de processos, les eines, tot va canviant. En aquests darrers 20 anys hi ha hagut un canvi radical en aquest món. Uh-huh. Les coses que hem d'assegurar i com les hem d'assegurar. Per tant, han d'estar sempre preparat
amb els ulls ben oberts, no? Sí. Mm-hmm. Ens deia el senyor Salamanca que el sector viu un bon moment, no sé amb el seu poder per poc preveure el futur, per dir-ho així, en funció de la informació que tenen del dia a dia, com veuen aquest futur immediat per al sector en brevetat, senyor Quart?
Va haver concentració de mercado des del punt de vista de brokers de seguros i també de companyies.
Sí? Sí. I estem d'acord, Catina?
Estem d'acord.
I d'aquesta concentració, com també, o no, veurem si serà concentració o dispersió, la resposta a la que serà la darrera pregunta del dia.
Els pros i els contres.
Idò, justament això, els pros i els contres, és a dir, el millor i el pitjor de la professió, segons els dos nostres testimonis de referència, en primer terme, José Quart.
Pues voy a ser superbreve.
A veure.
La parte más emocionante es ganar un cliente y la parte más dramática es cuando lo pierdo.
Així, de manera molt, molt diàfana, molt clara. I en el cas de Catina Nadal, el millor i el pitjor de la professió?
Per això el millor és la llibertat de moviment que tens. No estàs assocada...
Cada dia és una aventura,
sí,
no?
Cada dia és un poc aventura, sí. I el compte, jo, per mi, una de les coses pitjors és la falta de reconeixement que té la societat cap a la nostra professió.
Mm-hmm. Com dèiem fa mitja hora, esperem que aquells que ens hagin escoltat sàpiguen un poc més de la seva feina del que sabien fa tot just una hora en començar el programa. Idò, gràcies al testimoni, ho direm una vegada més, de José Quart, corredor d'assegurances i director de la corredoria Artà i Balears. Gràcies, José.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies també a Catina Nadal, agent exclusiva d'AXA Seguros, que, com ens ha dit també, assessora o assegura tant persones com també empreses. Gràcies, Catina, i fins a una propera oportunitat.
Moltes gràcies.
Idò, gràcies també al testimoni i la primera part de Daniel Salamanca, que ens ha acompanyat en qualitat de president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears. Una altra vegada més, no fa falta dir-ho, un valor segur a la realització tècnica, respon al nom d'Iker Hernández, i també la seguretat de tenir la companyia de la nostra audiència una setmana més, avui a propòsit dels professionals del món de les assegurances, un món, sens dubte, necessari, perquè tots estem exposats a patir sinistres, qualsevol eventualitat a la nostra vida, i avui hem tingut, idò, aquests tres testimonis que acabam de dir. Per tant, esperem que el programa hagi estat del vostre grat. Tornarem amb una nova edició d'Incorporació Immediata. Això serà dimarts, justament a les 6:04. Adéu-siau, fins dimarts, bona setmana.